A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts un dissabte més a Vida Saludable. Ja ho saben, el programa de salut i benestar aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora per sentir els consells dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat. Dissabte, 18 d'octubre, Dia Mundial de la Menopausa, i per això, en uns minuts, conversarem amb la doctora Carmen Simón, experta en menopausa i ginecòloga de Son Espases. També sabrem que les Illes poden presumir de tenir un espectròmetre, que no hi ha arreu del país, i que serà un punt d'inflexió en recerca biomèdica. Com que sabem que no és un tema fàcil d'entendre, el que farem és demanar a la doctora Gwendolyn Barceló, investigadora principal de l'IRISBA, perquè serà realment una revolució tecnològica, per exemple, en oncologia o farmacologia. Ella ens ho contarà. I també combatrem la solitud no desitjada. Sant Joan de Déu ha duit endavant una iniciativa per fer cafès en converses amb desconeguts per fomentar la socialització. Un gran tema que comentarem a la directora de la seva fundació, Immaculada Iglesias. Però el tema principal del nostre programa versarà sobre el càncer de mama, que demà, dia de 9 d'octubre, se'n celebra el Dia Mundial. Tindrem als nostres estudis a la doctora Antònia Perelló, que és oncòloga experta en càncer de mama, però a més és la coordinadora de la unitat de mama de l'Hospital de Son Espases. Vendrà acompanyada per dues dones que han superat o lluiten contra el càncer de mama. Així que no perdem ni un segon més, aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Ja sona la sintonia de l'informatiu sanitari de la setmana que repassàvem ara mateix. Per exemple, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, l'IDISBA, ha obtingut 1,4 milions d'euros de l'Institut de Salut Carlos III per a l'adquisició d'un espectròmetre de masses d'ultra alta resolució per ressonància magnètica. És un equipament científic innovador que marcarà un abans i un després en la recerca biomèdica a les Illes Balears. Laura Calafà, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos. Saludem a tots els oients de Vida Saludable. Aquest equip únic a Espanya, que està ubicat a la nova plataforma d'imatge molecular i ressonància magnètica de l'IDISBA. A més d'incorporar la infraestructura, el projecte inclou un programa de mobilitat que permetrà que els investigadors d'altres institucions els puguin utilitzar, la qual cosa afavorirà la col·laboració científica tant nacional com internacional.
El nou espectròmetre de masses permetrà separar en la major resolució disponible que hi ha avui al mercat els components d'una mostra líquida o d'un tros de teixit amb una imatge bidimensional. Les Balears seran l'única comunitat d'Espanya que disposarà d'un equip d'aquestes característiques.
És una tecnologia capaç de separar i identificar molècules molt semblants, en diferències ínfimes, i caracteritzar-les amb un nivell de detall excepcional. Aquesta eina s'aplicarà a l'anàlisi de mostres complexes, com són el plasma, l'orina o altres fluids d'alta rellevància clínica. Per saber una mica més, ja ens escolta la doctora Gwendolyn Barceló, investigadora principal de l'IDISBA, química en formació. Molt bon dia, doctora, benvinguda a Vida Saludable.
Molt bon dia, moltes gràcies.
A veure, doctora, que la gent ho entengui. Per què és tan important i innovador aquest aparell?
Bé, primer de tot perquè fins en aquest moment podem fer anàlisis d'aquest tipus o semblants podia ser de forma rutinària aquí a la GIF. Els investigadors que volien fer coses semblants sempre havien d'enviar les mostres fora. Això és important perquè serà més fàcil poder fer-les, poden fer-les aquí, i a més ens permetrà també desenvolupar els protocols, que de vegades quan un vol fer coses noves és molt més interessant poder tenir separar i mesurar-les aquí que no sempre depenir de fora.
Mm-hmm. Tota la informació obtinguda o generada ajudarà a entendre millor l'origen de malalties, com evolucionen o com hi actuen els medicaments, és així?
Sí, perquè el detall que ens donarà aquestes anàlisis, diguem que molt més... el problema és que les mostres biològiques són tan complexes que coses que s'assemblen poden quedar identificar-les només com a una. I l'impacte que pot tenir això a nivell de salut... dues molècules que s'assemblin molt, l'impacte que poden tenir sobre les cèl·lules pot ser molt diferent. I si no se poden separar, queden com a emmascarades. I moltes vegades veiem efectes i no són perquè... I una de les raons podria ser això, que tenen estructures diferents.
Clar. I quines possibilitats obrirà en la recerca biomèdica, per exemple, en oncologia, que ens interessa tant a la societat, o a la farmacologia?
Jo crec que una de les coses més interessants és que com a més d'aquesta resolució, diguem, aquesta capacitat de separació, necessitarà molt poca mostra. Aleshores, tumors on la biòpsia, per exemple, sigui molt petita, perquè, òbviament, no se poden obtenir, si no seria, anirien previstos dels pacients, per exemple, pensen en els sarcomes, no?, que són mostres molt preuades, poden treure uns perfils moleculars, una informació molt més enriquida amb molt menys mostra. I això és un dels grans hàndicaps, diguem, quan els investigadors utilitzen mostres humanes.
Mm. Ja per acabar, doctora, el que està clar és que això suposarà un vot qualitatiu posicionant l'IDISBA com un centre de referència nacional.
Efectivament. Aquesta alta resolució, a dia d'avui, només se podrà aconseguir aquí, i el que farà és que altres companys que tenen el millor equips que poden fer coses semblants, però que no arriben en aquesta resolució, puguin venir aquí i acabar de perfilar i de tenir un perfil més complet. Tant, òbviament, estem oberts a tots els centres a l'estat espanyol, però també ja estem pensant realment de col·laborar amb centres tant d'Europa com d'altres països.
Moltes gràcies, doctora Gwendolyn Barceló, investigadora principal de l'IDISBA, i fins una altra.
Tens una altra. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Més protagonistes a l'informatiu sanitari de la setmana, una setmana en què l'Hospital Sant Joan de Déu celebra la setmana contra la solitud no desitjada, i un dels actes originals que més ens han cridat positivament l'atenció ha estat un cafè.
Així és, el cafè contra la soledat organitzat per Sant Joan de Déu va tenir lloc aquest dilluns passat a prop del Centre de Salut del Coll d'en Rabassa de Palma. Allà hi hagué converses per combatre la solitud no desitjada. En feim ara una valoració amb Immaculada Iglesias, directora de la Fundació Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Mallorca. Molt bon dia, benvinguda al nostre programa.
Hola, bon dia, encantada d'estar aquí.
Com va anar aquesta jornada? Un tan curiosa, no ho havien sentit mai, això, d'un cafè.
La veritat és que hagués anat beníssim si no m'ho hagués plogut. Ah. Va ploure i vàrem poder escampar ràpid, però en aquella estona que vàrem poder compartir entre les persones que s'apropaven a fer aquest cafè amb nosaltres, vàrem veure que era encara més important del que nosaltres pensàvem en un principi. Vàrem poder compartir estonetes, això, assegut de tauletes, envoltant un cafè, i xerrant un poquet de lo que implica trobar-nos tots sols i com és això de demanar ajuda.
Sí. A veure, hi va haver moltes converses gratificants, va haver una bona acollida, s'hi va atracar bastanta gent. Com ho qualificaria vostè?
Nosaltres hem quedat amb ganes de fer-ne més. Ens van tenir la sensació de que s'acabava molt prest per mort de la pluja i que haguéssim pogut continuar. Perquè vàrem poder constatar que prendre un cafè, que és una cosa tan petita, tan normalitzada, és una declaració d'intencions que va molt més enllà. Prendre un cafè amb qualcú que s'atreva tot sol és per compartir una estona de presència autèntica, de mirar-nos en els ulls, d'interessar-nos per com està. I moltes vegades, moltes persones no tenen aquests moments i són fonamentals. I varen poder constatar, les persones que s'acostaven, que hi havia un sentiment de soledat molt important i amb bastant d'estigma. Ens fa vergonya dir que ens trobem tots sols i demanar ajuda.
Molts de sanitaris i voluntaris donareu suport perquè aquest diàleg entre desconeguts fossin constructius i enriquidors.
Sí, és així. Havia d'animar una mica les persones perquè entenguessin un poquet de què se tractava això. No només les persones que s'acostaven era perquè estiguessin en situació de soledat. Uh-huh. Bueno, tot tenim moment de solitud, no? Però era també intentar donar visibilitat i de qualque manera fer-nos una mica més corresponsables per estar més atents a les persones que ens envolten. No ens miren prou, estem molt pendent dels mòbils, de les xarxes, no estem massa oberts a l'ajuda, a la millor cap als altres. I a vegades és tan senzill com bueno, pues provocar una conversa i la millor durant aquell dia és l'única vegada que una persona xerra amb una altra. Són petits gestos que crec que marquen una gran diferència.
Clar. Immaculada, i per què haureu decidit des de Sant Joan de Déu lluitar contra la solitud no desitjada?
Des de Sant Joan de Déu, no només aquí a nivell de Mallorca, sinó a nivell d'Espanya, vàrem replicar aquest tipus d'actes, perquè per Sant Joan de Déu és un objectiu estratègic, forma part de la nostra missió, intentar pal·liar aquesta xacra que està impactant ara de manera tan virulenta. Per tant, nosaltres el que intentem fer és iniciatives com aquesta, que donava visibilitat, però a part tenim molts de projectes que ja fan feina vinculats amb aquest tema. Tenim acompanyament social, amb voluntaris en els hospitals, tenim tallers de sensibilització a les escoles per xerrar d'aquesta problemàtica, i estem treballant per també posar en marxa un acompanyament social a domicili. Per tant, no començam ara, però és un camí de llarg recorregut que caminarem amb molta força.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Immaculada Iglesias, directora de la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca. Enhorabona per l'iniciativa i, sobretot, que es pugui repetir aviat i sense pluja, ja que hi som.
Moltes gràcies, un plaer. Que
adéu.
Bon dia.
D'acord, i nostres oients, que avui centrem el nostre programa en el càncer de mama. En uns instants tindrem a la doctora Antònia Perelló, responsable de la unitat de mama de l'Hospital de Son Espases, i dues dones valentes que han lluitat contra la malaltia, però també, seguint amb la dona, avui, dia 18 d'octubre, dissabte 18 d'octubre, és el Dia Mundial de la Menopausa.
I per això conversam amb una professional de prestigi que en Jazz ha visitat en qualque ocasió i que du anys investigant i tractant la menopausa. Molt bon dia, doctora Carmen Simón, ginecòloga de Son Espases. Benvinguda al nostre programa.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Es la menopausa una etapa complicada para la dona?
Bueno, pues sí, la menopausia es una época de cambios y para algunas mujeres puede ser complicado, no para todas, pero para algunas que tengan síntomas más acusados, pues sí, en general es una época de cambios que puede ser complicada.
¿Y quins símptomes ens indiquen que la dona és a prop de la menopausa? ¿Se pot preveir de alguna manera?
Bueno, al principio los síntomas, lo que más frecuente aparece es alteraciones en el sangrado menstrual. Las reglas empiezan a cambiar, empiezan a ser ciclos más cortos, es decir, que se juntan unas con otras o pueden ser más abundantes y posteriormente empiezan a separarse unas de otras. Y en esta primera etapa sí que pueden empezar a haber síntomas, sofocos, estado emocional un poco cambiante, y ahí puede aparecer esa primera sintomatología.
Doctora, ¿quin paper juga la parella en aquest procés, en aquesta etapa tan vital per a la dona?
Hombre, pues la pareja juega un papel muy importante. La verdad que una mujer que está sufriendo estos cambios, que muchas veces ni ella misma sabe qué le puede estar pasando, pues necesita un apoyo de su pareja, porque por miedo a contarlo, por miedo a expresarlo, por miedo a no ser entendida, pues también parece que, o miedo a que su pareja no la entienda y pueda haber una crisis en la pareja, pues muchas mujeres se callan y la pareja tiene un papel muy importante, claro, o debería tenerlo.
Mm. I la darrera qüestió, doctora, quin consell donaria a les dones que ens estiguin escoltant ara mateix, que estiguin ja immerses en la menopausa o que ja comencin a notar en el seu cos qualcun canvi que ens indiqui que està a prop d'arribar?
Pues yo el consejo que le daría es que si esos cambios que está notando le afectan mucho su calidad de vida, que consulte. Porque es verdad que si son síntomas leves, pues el cuerpo o la mujer se puede ir adaptando, pero cuando hay síntomas muy intensos, debe consultar, porque tenemos tratamientos, tenemos unos consejos que podemos darle para llevar mejor esta etapa de la vida, y el consejo fundamental es que no se resigne y que lo consulte con un profesional.
Així és. Moltes gràcies, doctora Carmen Simón, ginecòloga de Son Espases, experta en menopausa. Fins una altra.
Gracias a vosotros. Adiós.
IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Encetant ja l'entrevista presencial de la setmana, que, com hem anticipat, en qualque moment va dedicada íntegrament al Dia Mundial del Càncer de Mama, que se celebra demà, diumenge, dia de 9 d'octubre. I se celebra per conscienciar sobre la importància de detecció precoç i la prevenció de la malaltia.
Recordem que és el tumor més comú en dones a nivell mundial. A Espanya cada any es detecten 35.000 nous casos, dels quals 600 són dones de Balears. L'objectiu de commemorar el Dia Mundial és promoure que més dones accedeixin a controls, diagnòstics i tractament oportuns, millorant així el pronòstic i augmentant les taxes de supervivència.
Per això avui és un plaer rebre els estudis IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a la prestigiosa doctora Antònia Perelló. Antònia Perelló és oncòloga, experta en càncer de mama, però a més és la coordinadora de la unitat de mama de l'Hospital de Son Espases. Molt bon dia, doctora, encantats de tenir-la aquí.
Bon dia, moltes gràcies.
Setmana important, no?, per vostè, per tothom.
Sí, bueno, a nosaltres tampoc ens agrada tant assenyalar un dia, entenent que és necessari, però el càncer de mama, com heu dit, és una malaltia molt freqüent. Cada any a Espanya hi haurà 35.000 nous casos, llavors és important tenir en compte que és una malaltia diària, no és una malaltia que només passa octubre. Llavors és un tema que hem de seguir fent feina durant tot l'any. Però, efectivament, demà celebren el dia de càncer de mama i està molt bé per conscienciar, no?, la població de la importància d'aquesta malaltia i de que és un problema molt greu de salut pública, no?, que tenim en el nostre país i en general a tot el món.
Doctora, vostè ve acompanyada per dues dones que han superat la malaltia que bé s'enfronten a ella, com són Maria Colomà i Anna Maturana. Aquí també donem la nostra més sincera benvinguda. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. No sé si he dit bé els noms.
Sí, gràcies, bon dia.
Com esteu, Maria i Anna, el primer de tot?
Jo estic molt bé. I jo penso que... Mira, jo en el meu cas estic amb les revisions i bé, fent una vida normal, que jo crec que és una cosa molt important. Jo xerro de la meva pròpia experiència, uh-huh. No ho sé, però crec que és important que tant quan estàs en el tractament, no?, en les fases dirigides a la curació de la malaltia o altres pautes, i després quan ja has acabat el cicle que te toca, fer una vida el més normal possible. Però jo penso que arriba un moment que la pregunta aquesta de com estàs? Com te trobes avui? Què tens? Vull dir, dius, vaja, te lleva normalitat a sa vida, no? I ara els pacients el que volem és dir, mira, tenc això, estic en molt bones mans, és una malaltia, és un càncer tan habitual i tan comú que ja pues, crec que hem de començar a normalitzar, que això serà el nostre dia a dia de més de la meitat de la població, jo crec que més, no?, perquè hi ha diferents tipus de càncer, i que no és que digui que jo ho vull tractar com si fos un constipat, perquè sí que és cert que m'ha produït inquietud, por, totes aquestes emocions que recurrentment xerren tots aquells malalts que ho han passat, però que jo vull tenir i ser el més normal possible i convertir-me en una ciutadana més i conviure amb la malaltia d'una manera normal i amb acceptació, que crec que també és molt... molt important, acceptar que m'ha passat i...
En el seu cas, Maria.
Sí, yo estoy de acuerdo con Ana. Para mí lo peor fue el diagnóstico. El diagnóstico es un shock muy importante, pero a mi marido, por ejemplo, le dio la vuelta a la tortilla, porque yo recuerdo que para mí fue un impacto, no estaba preparada, pues pensaba que no me tenía que tocar porque no me tenía que tocar. Y mi marido me dijo, no, estás equivocada, estás llevando algo mal cuando hasta ahora estabas enferma y no te lo habían diagnosticado. A partir de ahora estás en proceso de curación. O sea, la doctora lo ha diagnosticado y ahora empiezas un tratamiento para curarlo. Y de hecho a mis hijos lo conté así. O sea, no les decía estoy enferma, no, me estoy curando. Siempre corregía, no estoy enferma, porque yo no quería que mis hijos ni oyeran mucho la palabra cáncer por el tema del colegio, que siempre hay ese peligro, sino que lo vieran de forma positiva como me estoy curando. Y no es lo peor que te pasa en la vida, hay cosas mucho peores. Yo opino como Ana, es un proceso y estás en manos de doctores súper buenos como la doctora Perelló y te tienes que dejar llevar y con los avances que hay ahora científicos, pues es una enfermedad en principio llevadera.
Un procés, com qualifiquen les nostres dues protagonistes d'avui, doctora, que és més bo de dur amb un diagnòstic precoç, que és el més important d'avui en dia, no?
Sí, sempre que puguem, el diagnòstic precoç sempre farà que detectem abans la malaltia i, per tant, la probabilitat de curar-la és millor. I en cas de que no ho puguem fer així, i a vegades en algun cas el diagnosticem en una fase més avançada o hi pugui haver una recidiva de la malaltia, perquè és veritat que la majoria dels càncer de mama se curaran, un 85%, però no ens podem oblidar d'aquest 15% que o bé serà per una recaiguda de la malaltia o bé perquè quan debutin ja tinguin una fase avançada de la malaltia. Per a aquestes pacients també tenim molt bones notícies perquè hi ha hagut un avanç molt important en quant a tractaments que augmenten la supervivència i no només això, sinó que permeten millorar la seva qualitat de vida. Avui en dia tenim tractaments que se toleren molt millor que abans i que permeten a les pacients fer una vida normal i inclús, pues, si podem oblidar-se de que tenen la malaltia i que és, en el final, com una altra malaltia. Mm-hmm.
Doctor, està clar que ha millorat molt el pronòstic del càncer de mama, com deia vostè, però quan una dona s'ha de començar a fer la primera mamografia i després de quant de temps?
Aquest tema, bueno, és una mica... l'hauríem d'individualitzar una mica, val? Perquè no tota la població és igual. Tenim una població general, que seria una població sense factors de risc, que hi ha un programa de screening que està duit per salut pública i són totes les dones en aquesta comunitat de 50 a 69 anys, se'ls crida cada 2 anys per fer una mamografia de cribatge. Aquesta és la població general. Però llavors és molt important que tothom sàpiga que el seu risc a lo millor no és el de la població general. Per exemple, si tens un antecedent d'una mare o un familiar a primer grau que ha tingut un càncer de mama, pues ja tens més risc que la població general. Per això també, pues, tenim consultes que s'anomenen de càncer hereditari, on podem avaluar el risc de les persones que compleixen criteris i llavors per elles, pues, tenim uns seguiments molt més estrictes. Llavors una cosa és població general i llavors població de cada persona pels seus antecedents familiars. Mm.
I és fonamental l'exploració pròpia de la dona?
Jo crec que això seria una cosa que haurien d'ensenyar, inclús te diria, a nivell escolar, no? O sigui, una vegada que una nina, no?, té la regla, no?, que seria com quan ja s'ha convertit en dona, pues aprenir-la a explorar, val? Que ella mateixa s'aprengui a explorar, que se conegui les seves mames i que una vegada en el mes, pues, tothom mos explorem i qualsevol canvi que notem, pues, que aprenguem a detectar-lo i a consultar.
Doctor, està clar que en un càncer hereditari poc poden fer, però a la població general, què pot fer una dona? Què té el seu abast per poder prevenir el càncer de mama? Hàbits saludables, per exemple?
Sí, efectivament. Qualsevol hàbit saludable ha demostrat que disminueix el risc de càncer en general, el càncer de mama també. Llavors, molt important fer una vida saludable, no? I aquí inclouríem, pues, la dieta, no? Una dieta equilibrada, dieta mediterrània, no?, que tenim aquí tan bona, però que a vegades mos oblidant d'ella. Exercici físic, molt important, incorporar-ho a la nostra rutina, igual que altres hàbits com tenim, no? Rentar-nos les dents o dutxar-nos, pues, exercici és un hàbit que hem d'incorporar. Evitar sobrepès, sobrepès no ajuda per cap tipus de càncer, i evitar l'exposició en el sol a determinades hores. Vivim a un país on tenim, afortunadament, moltes hores de sol, però l'hem d'aprendre a subministrar de forma adequada. I una cosa que igual és més difícil de controlar, però són situacions estressants. O sigui, pensam que en els darrers anys tothom viu amb una situació d'estrès constant que no ens ajuda en el nostre sistema immunitari. Llavors, molt important, pues, fer activitats a nivell de la natura, no? Aprendre tècniques de relaxació i aprendre a prioritzar, que és el més important per la nostra vida. I amb això, pues, en tot aquest conjunt, pues, podrem aconseguir diagnosticar, disminuir el risc de càncer i diagnosticar-los abans en cas de que siguis cas.
Doctora, tornem a repetir, però existeix un factor de risc que inevitablement no tenim res a fer, que és un factor de risc genètic o hereditari, però existeixen altres factors de risc que facin patir aquest càncer a una dona?
A part o sigui, del que t'he comentat dels hàbits de vida saludables, el càncer de mama sí que està relacionat amb un factor hormonal. S'ha vist que les persones, pues, que tenen, per exemple, l'edat de la primera regla més jove, tenen més risc que la resta perquè estan exposats a nivell hormonal més temps. I després, el canvi que tenim a nivell social, la gent cada vegada retarda més l'edat de tenir el primer fill i cada vegada tenim menys fills. Això també és un factor de risc. Seríem com a factors de risc que, bueno, són modificables a vegades, no? A vegades no se poden modificar. I el tema hereditari és un tant per cent molt petit de la població, suposa entre un 5 i un 10 màxim de càncers de mama són hereditaris, però sí que és molt important que les famílies que tinguin molt de membres de la seva família afectats per càncer o que es doni edat joves, pues consultin en aquestes unitats per veure si han de fer un cribatge especial en aquest grup de població, inclús cirurgies reductores de risc.
Clar.
Anna i Maria, mos podríeu contar una miqueta el vostre cas? Com vos assabentàreu? Quina edat teniu? Era una mamografia? Era una exploració? Com vos adonàreu i després quines proves fer-ho per confirmar-ho?
Jo tenia 47 anys. A mi m'ho van diagnosticar en un principi a una clínica, un hospital privat, i quan ja vaig tenir el diagnòstic vaig decidir vaig decidir tractar-me a la sanitat pública i ja vaig anar directament a Zones Passes i sí que he de dir que llevat aquests primers moments que quan encara no tens el diagnòstic, no tens el pronòstic, que són els moments de més incertesa de la malaltia, sobre què t'espera, no? Una vegada que ja ho saps, una vegada que ja dic, bé, en el meu cas el pronòstic era positiu, dins tot tenia un càncer de mama, però tenia un bon pronòstic i tenia una possibilitat, un percentatge alt de possibilitat de curació. Quan ja entra en la unitat de mama, en l'oncòloga, la ginecòloga, la cirurgiana, vull dir, aquí ja he de dir que en el meu cas me vaig relaxar. Vull dir, tota aquella incertesa va passar. Per què? Jo, que som una persona molt controladora, era una de les coses que més m'angoixava. Però és que aquesta situació jo no puc fer res, vull dir, no la puc controlar. És la primera vegada que me trobo en una situació que no me puc controlar. I dic, vaja, i a més és que afecta un element bàsic que se me havia, que és la vida. Jo sempre penso que vida i salut van de la mà. Però vaig entrar allà i me trob una ginecòloga, la doctora Carrillo, meravellosa. Una cirurgiana plàstica, la doctora Tarongí, que és top. Jo no sé si podria dir que és top mundial, que és top espanyol, és meravellosa. I després ja te trobes a la doctora Parelló, la seva infermera, Ana Maria, tots, i dius, ja està. Vull dir, me puc deixar dur perquè estic en bones mans. I efectivament és així, perquè després ja tot es processa, és ràpid, està molt ben pautat. Jo he de dir que jo en el meu cas vaig fer primer me varen operar, tenia un tumor a la mama esquerra i després vaig fer quimioteràpia i després radioteràpia. En el meu cas, jo me'n recordo, Antònia, que tu quan venies a consulta, no, entre sessió i sessió de quimioteràpia, me deia, què has fet aquesta setmana? I jo li deia, m'he aixecat a les 6, he fet el dinar de la nina, he berenat, he sortit en el castell a caminar, després he llegit, després m'he connectat a la feina en l'ordinador i he fet un pot de teletreball i tal. I tu me deies, bueno, però t'han posat la quimio? No, jo, sí, m'han posat la quimio. És a dir, vull dir que jo vaig poder fer una vida molt normal, si no fos per aquestes conseqüències estètiques que te du el tractament, no? Que te fan visible en els demés, que és això que a vegades a mi m'agradaria haver estat invisible, si no fos per aquest, jo era totalment funcional. És vera que me cansava més, tenia petits inconvenients, però tot el que me passava, la veritat és que ho podia dur molt bé. I si te passava qualque cosa, aixecaves el telèfon, telefonaves allà a la unitat de mama i tal, i te solventava en tot d'una. Vull dir, la meva experiència, inclús, no sé si sonarà un poc malament, s'ho dic, però jo durant els temps de la quimioteràpia vaig gaudir de la vida com mai, eh? No, sí, sí, no, és... vaig aturar, que és important. Jo, dins tots els factors que ha explicat la doctora, jo, o sigui, prima, bona dieta, he fet esport, m'he cuidat, tal, és veritat que tinc una mare que ja ha patit un càncer de mama, vull dir, estic... Però era, jo crec que aquesta vida accelerada, no?, aquest estrès diari, pot ser que en el meu cas igual va ser un element. No sé si tinc altres factors que hi puguin jugar. Però vaig disfrutar tantíssim d'estar a casa, d'anar a poc, de llegir novel·les, de veure pel·lis, d'anar a passejar pel bosc, de passar temps de qualitat amb la meva filla. Vull dir, ha sigut un privilegi, i dic, igual era un avís de la vida per dir-me, atura. Atura un poc. Però molt bé, no tinc cap impressió, cap record traumàtic d'aquest procés, en absolut. I jo, si vull dir, i ho dic des de l'honestitat, no perquè tingui a la doctora de vora, és que tenim un equip a Son Espases que és extraordinari, és un autèntic luxe sanitari. I les dones d'aquí, pues, tenim aquesta sort, i dius, no només que te diagnostiquin, després qui te tractarà? I si te passa aquí i te tracten elles, dius, pues, meravellós. Vull dir, no puc estar més agraïda a ella, a elles, totes dones, per cert, Vull dir, en el meu cas, no sé si algú no té res a veure, no? Però en el meu cas tot han sigut dones i meravelloses, fantàstiques. M'han fet molt fàcil, molt bo de dur. Així que aquesta és la meva experiència. Ja vols dir que jo... pas pàgina i venen aquests moments un pot de dubte quan tens les revisions, hombre, se te remou un pot tot perquè dius, ara, hem de tornar a començar o no, però hem de controlar els pensaments intrusius.
És que la unitat de mama te pot fer un gran tractament i un gran tracte humà.
És així, totalment, és així. El que combinar aquests dos factors, el món de la medicina o el món en general que a vegades està tan deshumanitzat i sobretot i principalment aquesta tasca tan complicada que tenen ells, perquè no és fàcil quan t'estàs assegut allà. No deu ser gens fàcil explicar, tens això, i després, si encara li pots dir tens això i tens un tractament que te podem aplicar per, o explicar que no hi ha, vull dir, amb el càncer crec que hem de ser realistes, optimistes però realistes. Jo he escapat molt d'aquests missatges de tassa quan la gent te diu, tot anirà bé, te curaràs. No, mam, això és absurd que te diguin això. Vull dir, jo faré tot el que estigui a la meva mà per posar-me bé. Els metges faran tot el possible per aplicar-me tots aquests tractaments que jo me puguin posar. I després, vull dir, serà el que tingui que passar. I més val que ho acceptis i que visquis amb... Bé, jo seré positiva, però seré realista. Pens que quan arribes en aquest punt, no? Com a, jo no ho sé, Ana Maria, quan arribes en aquest punt també és molt més fàcil, no?
Sí.
Duro, perquè dius, sí. Bueno, lo
Maria,
que hi ha.
Maria, com va ser el teu cas aquests principis? Que ja han d'anticipar que este home va ser un suport important.
Sí. Bueno, yo he tenido coachings muy buenos, mi hermana melliza y mi marido y amigas, pero yo tuve mi primer cáncer hace 7 años. Al cabo de un año y medio, 2 de tener a mi tercer hijo, pues noté un bulto y por miedo y un poco de... pues lo fui dejando, pero yo intuía que era un cáncer de pecho. O pensaba que era un tumor, pero yo lo achacaba a hormonal. Entonces al final me hice pruebas y efectivamente fui con todo. Que mi recomendación es... o sea, si notas algo, vete al médico, porque a lo mejor te puedes ahorrar la quimio, o solo te quitan el tumor, o solo tienes radio, pero yo me apunté a todo, a quimio, a radio, a tratamiento hormonal, todo, a mastectomía radical, a vaciamiento ganglionar. Entonces, si te lo puedes ahorrar, pues mejor, o cuanto menos, mejor. Y yo, pues como dice Ana, el tratamiento con quimio... para mí fue súper llevadero. Yo tenía 3 niños pequeños y yo iba a la playa con sombrero, con mayor entero, con protección solar y con quimio y pues sí, cansada y tal, pero me dejó hacer, que yo estaba muy agradecida, me dejó hacer una vida muy normal. No, lo único es que no podía tomar alcohol cuando iba a cenar, pero ponía agua con gas y ya estaba.
Y es una benedicció estar en mans d'Antoni Perelló i el seu equip. Estar en mans de Son Espases.
Por supuesto. Yo hice mi primer tratamiento, ahora tengo cáncer de huesos, a raíz del primer cáncer, o sea, tiene el cáncer de pecho que se escapó de una célula y ha desarrollado al cabo de 7 años un cáncer de huesos. Entonces, el primer tratamiento lo hice con la doctora Perello en la clínica Roger, que estuve también muy bien atendida, por supuesto, pero ahora lo he hecho con Enzo Espaces y, bueno, a todo el mundo le recomiendo. Yo en principio era más partidaria de la clínica de la medicina privada, pero ahora mismo el protocolo, cómo te siguen, hay hasta una aplicación que te dan en el móvil, que te preguntan una semana antes cuáles son los síntomas que tienes después de la quimio. O sea, estás súper controlada, muy arropada, muy bien. O sea, yo no tengo nada. Muy agradecida a la doctora Perello, por supuesto, y al equipo. Todo el mundo que te trata allí es que son profesionales y se nota que son especialistas y que te tratan con mucho cariño. Y además que vas con miedo, te sientes muy indefensa. Y no, yo me siento muy bien allí.
Pregunta per totes dues. Quin missatge vos agradaria que arribàs a les dones que estan a punt de passar per una situació semblant o que estan passant?
Són pèssima per donar consells, no ho sé, cada pacient és el seu procés i també depèn moltíssim de les circumstàncies, però escoltar els metges, jo crec que és molt important, no? Escoltar sobre quin diagnòstic tens, acceptar que t'ha tocat a tu i no resistir-te a la malaltia, posar tot allò que puguis de la teva part i fer exercici, perquè jo durant el tractament vaig fer molt d'exercici, a la mesura que jo podia, però és molt alliberador, me feia sentir molt bé, tant física com mentalment, i res, deixar-se dur i aprofitar aquest temps. I sempre hem de treure allò positiu de les coses negatives, i si podem treure alguna cosa positiva d'això és que és una oportunitat per escoltar-te, per cuidar-te, per deixar-te que els altres també te cuidin, que és molt important, que t'envoltis a família, que també descobreixes quins són els bons amics que te fan costat quan les coses no van bé. Allà apareixen, no apareixen per anar a un sopar o una festa, sinó allà hi són, i gaudir d'aquest temps com puguis.
Maria?
Lo mismo. Yo también me sentí muy querida, de las épocas que me sentía más querida en mi vida, porque eran todos mensajes, acordaban de cuando yo tenía quimio, de cuando tenía resultados, de cuando iba a ver a la oncóloga. Y luego lo que yo decía, porque también yo como Ana, yo creo que es muy importante ser positiva y realista a partes iguales. Y no hay plan B, es plan A, y es el que te dicen los doctores. Pues qué mejor, que lo único que puedes aportar tú es, pues lo que te dicen, hacer deporte y llevar una dieta mediterránea, que es lo que me decía la doctora, porque yo tenía mucho miedo cuando me hacía analíticas. Digo, ¿quieres que tome un bistec para que me suban las analíticas y tal? Y me decía, no, dieta mediterránea. O sea, y yo creo que es lo único que puedes hacer. O sea, que no hay que asustarse, llevarlo lo más natural posible, dejarse llevar. Y bueno, no és lo peor que va a passar en la vida.
Dues paraules que em pareixen molt guapes i molt importants, que heu dit les dues, que són realisme i positivitat. És a dir, hem de ser realistes en el que estem passant, però també hem d'intentar viure amb positivitat el procés.
Jo crec que vivim uns moments que tots exprimim massa aquest missatge curs, no? De tassa, de camiseta, de
sucre,
de xarxes socials,
de atugarillo.
No sé si és que estem ara tots un poc perduts i necessitem pensar que tot anirà bé o que vivim en un món de floretes, i no és així. Vull dir, jo crec que això és part de sa vida. De fet, sa mort és part de sa vida. Vull dir, jo crec que no, encara a vegades ens costa molt, no? O sigui, un poc per culturalment, no? Per altres societats no és així. En altres societats se parla de sa mort amb molta més tranquil·litat, amb acceptació, i aquí no, encara mos fa molta por. Però jo crec que hem de superar això, perquè superar això és madurar, saber que venim aquí amb un temps limitat i que hem d'intentar, pues, aprofitar en el màxim.
Que estan de pas.
Estem totalment de pas, però una cosa, això que ho sabem tots, perquè tot tu ho saps, és a dir, tu sempre saps, estic de pas, jo abans de que me diagnosticassin això estic de pas, però quan t'ho tens, quan te diuen tens un càncer de mama, dius, no, però ara que hi ha possibilitat, ara jo que penso que a mi no me passarà, no, això és real, ara sí que me pesa l'espada aquesta de que no som eterna, no seré immortal. Vull dir, és vera que ho saps, però fins que no te passa, no tens aquesta emoció, no? Aquest sentiment de dir...
Doctora.
Jo volia afegir pues, un poc el que deia Nana, no? Que han de ser també realistes i llavors no ens podem oblidar que a pesar de que moltes pacients pues, funciona molt bé el tractament i van bé, encara tenim un tant per cent molt gran que millorar. O sigui, tenim pacients que recauen de la seva malaltia i que necessiten tractaments. I en el final, els tractaments, o sigui, com els aconseguirem millorar, és amb investigació. És molt important la investigació, hem de continuar investigant, no ens podem aturar, o sigui, els metges no només han de fer de metges, han de fer d'investigadors, perquè és l'única manera d'avançar, o sigui, sense investigació no hi ha futur. Si no haguéssim investigat tractaments que ara els hi poden posar amb elles, pues no haguéssim pogut arribar a aquestes tasses de supervivència. I això és molt important, que la població estigui molt conscienciada en que la investigació és la clau per millorar el futur. I després, pues, també una cosa que ha dit Nana, no? Que no sempre, o sigui, és fet de que desafortunadament hi ha moltes dones seguir sent la principal causa de mort per càncer a Espanya, hi ha dones que moriran del càncer de mama i això tampoc ho hem de viure com un fracàs. Jo moltes vegades, quan estan a la part final de la malaltia, pues els hi dic, a veure, no mos hem de quedar amb això, o sigui, mira enrere, mira tot el que hem viscut i un poc normalitzar, i a mi pues a mi m'agrada poder xerrar amb elles d'això quan arriba el moment, evidentment, però quan tens una fase avançada de la malaltia que saps que aquella persona morirà d'això, pues també està molt bé que ella pugui decidir com ho vol fer. I això és una cosa que aquí culturalment pues sembla com una cosa negativa, no? Xerrar de la mort, però mos moriran tots, vull dir, estem aquí de pas, no? Llavors, aquesta part també crec que és molt important i també per humanitzar, no?, la medicina. I no viure només com un èxit de t'he posat un tractament i ha anat bé, no. L'èxit és que t'he posat un tractament que t'ha agradat, es tracta, no?, es tracta humà, i si t'he posat un tractament que no ha anat bé, t'he sabut acompanyar fins al darrer moment. I això jo crec que és molt important.
Recordin als nostres oients que estem celebrant el Dia Mundial del Càncer de Mama, que serà demà, diumenge, dia 9 d'octubre, amb la doctora Antònia Perelló, coordinadora de la Unitat de Mama de l'Hospital de Son Espases, oncòloga experta en càncer de mama, amb dues pacients plenes de vitalitat i d'orgull que ens estan contant com estan afrontant i superant la malaltia. Fèiem una petita aturada i tornem a la recta final de Vida Saludable a IB3 Ràdio.
Tres ràdios, música.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Seguim a Vida Saludable tractant i xerrant del càncer de mama. Demà, Dia Mundial, tornem a la doctora Antònia Perelló. Sempre xerra de llinatges en el càncer de mama. Primer hem de saber el diagnòstic, després el llinatge. Hi ha uns més agressius que uns altres.
Sí, bueno, això just ho comentava amb elles abans d'entrar, que han tingut uns minuts per parlar d'això. El càncer de mama no és una única malaltia, sinó que és un grup de malalties i cada pacient té un diagnòstic diferent. Perquè no només tenim en compte el llinatge de la malaltia, sinó també l'estadiatge en què ho trobam i totes les circumstàncies de la pacient. Per això cada vegada pues, hem de fer una medicina més individualitzada. No se poden comparar els tractaments entre ells, és difícil escollir quin és el tractament, i també vull puntualitzar, ja que m'has demanat això, que quan triem un tractament per una pacient ho feim amb un comitè que deia multidisciplinar on intervenim pues, molts d'especialistes, a lo millor ella és la cara que en el final més veuen el oncòleg, però que en el procés diagnòstic i terapèutic del càncer de mama hi ha molts d'especialistes que intervenen. I tots són necessaris per arribar al millor tractament de la pacient.
Doctora, a mi agrada molt el que és la reconstrucció mamària, que ja no es fa en diferit, sinó que es fa isofacto. Hem comentat el gran nivell de doctora Tarongí, podem xerrar el doctor Estrada, que en aquest programa, a la versió televisiva, han fet una entrevista a Emma Torres, a Son Llatze i a Elena Rodríguez. I la veritat és que consideren elles que els resultats són ara molt realistes, que queden molt, molt bé i que les dones surten satisfetes. Això ha canviat molt.
Sí, està clar. En els darrers anys hi ha hagut una millora a nivell de medicina, però a tots els aspectes, no només a nivell mèdic, sinó també a nivell quirúrgic. I avui en dia pues, ja feim feina en la cirurgia, ja es diu que una pacient necessita una cirurgia, ja si és necessari, pues, ja també es mateix dia ja parlen la cirurgiana plàstica o cirurgia plàstica, també tenim algun home per allà. I llavors els hi ofereixen la cirurgia tenint en compte el millor resultat estètic que pugui ser, que ja sigui en reconstrucció autòloga, amb altres tipus de reconstrucció, amb oncoplàstia, tenen diferents tècniques. I això jo crec que sí que ha millorat molt. També crec que és una decisió personal, que la pacient ha de saber totes les opcions que té i llavors decidir quina és la millor per ella. I empoderar, no? Empoderar les pacients. Vivim en un món que està molt actualitzats, no? Poden tenir informació de moltes coses. Llavors és molt important que la pacient cada vegada s'empoderi més, tingui accés a informació, a lo que vulgui en el seu nivell, però que pugui prendre decisions també a lo que ella vol per aquell moment, per lo que sigui.
Doctora, i què és el que més preocupa a la dona? La caiguda dels cabells preocupa molt, per exemple?
Jo crec que el que més preocupa al final és la vida, no? O sigui, a tothom el que li fa por és, o sigui, és com el que ha dit Nana, no? O sigui, jo sabia que m'havia de morir, però és que potser me toca d'aquí poc, no? Però, evidentment, quan ja te diuen que el teu tipus de càncer, la probabilitat de curació és alta, doncs llavors potser te preocupes per altres aspectes. El tema dels cabells, a veure, això potser els hauries de demanar més amb elles que en jo, que no m'ha tocat patir-ho de moment, però el tema dels cabells jo crec que és un poc per el que ha dit Anna, que en el final és perquè tothom que te veu, o ara en Maria, que va en el seu mocador, que està superguapa, però que tothom que la veu pel carrer pues, l'estarà mirant, perquè va en el mocador, o perquè vas fora cabells, o perquè tens el cabell molt curts i tothom sap el que t'ha passat. O sigui, és més un poc perquè no pots passar còmodes, desapercebuda.
No pots ser anònima, vull dir, ja...
Més que pues, realment el fet de que te caiguin els cabells.
És així, no? Confirmam que sí. Aquesta és la resposta.
És que hi ha diverses eleccions. Tu pots elegir llevar peluca, i si has peluca, el missatge que mandes és no quiero que me preguntéis, aunque notéis. Però si llevas pañuelo, el missatge és estoy pasando por un proceso de una enfermedad, entonces sí que puedes dar opción a que te pregunten. Yo en mi caso era estético, yo con la peluca me veía como más enferma, no me veía favorecida, y luego es que siempre ha pasado en verano las dos veces, entonces la peluca en verano es como que te pongan una mofeta encima de la cabeza, era un horror. Entonces opté por el pañuelo las dos veces y yo lo he llevado de una forma muy natural. Además, como soy yo la que miro para afuera, no, claro. pues no me he notado distinta. Pero es muy personal. Hay gente que podría llevar peluca, gente que no podría llevar pañuelo. Es muy personal, con lo que tú te encuentres más cómoda.
Y María, ens deies a la publicitat que compta enrere, que tens ganes de llevar-te'l, que queden pocs dies. Com és això?
Sí, porque ya tengo pelo, entonces tengo unas ganas, he pasado un verano horroroso con el pañuelo y ha hecho mucho calor y sí. O sea, además, en casa yo lo llevaba, tengo un niño pequeño y yo lo pregunté, las dos veces lo pregunté, ¿sabe mal verme calva, no? No te queremos ver calva y hay que respetarlo. Y yo fui además a una psicóloga para que me dijera, dice, tú pregunta a tus hijos, ellos te contestarán. Entonces yo en mi dormitorio les dije que tenían que llamar a la puerta, que es la única orden que han obedecido siempre. Entonces llamaba antes de entrar y yo me ponía el pañuelo y luego por dentro de casa llevaba algo más cómodo, pero calva no me querían ver. Y yo lo respetaba y lo respeto. Ahora ya tengo pelo y ya voy a ir sin pelo, creo que a partir del domingo. O sea, que si ya empiezo, lo que decía Ana, a llevar la vida más normal posible.
Ahí hay que experimentar con estos cambios estéticos, es una oportunidad. Claro. Hay que, pues dices, hay pañuelo, hay peluca, ahora te disfrazas. No, claro, hay que intentar.
Y es tendencia el pañuelo este otoño, sí, además.
Es tendencia. Bueno, hay pañuelo, peluca, a veces calva. Y mucho sentido del humor, ¿no?
Sí,
tengo
sí,
una
sí,
niña que ahora cumple 12 años y cuando me veía calva, ella es una fan lectora de Harry Potter y le encantó. Le encantó verme porque le recordaba al personaje de Voldemort de Harry Potter. No sé si.
El Dolent.
El Dolent está en tinieblas y tal. Y entonces ella se estaba leyendo en ese momento los libros y le fascinaba que yo fuera ese personaje. Y entonces, pues eso, el sentido del humor también es importante.
Bastant més guapa que el personatge de Harry Potter.
Bueno, ara m'han sortit rissos com vos deia abans, ara són més nevanes arrenes 80, però per això dic que són experiments estètics, vull dir, està bé.
Doctora, de res minuts ja, mos queden d'entrevista. Hi ha entrevistes que en Carles i jo gaudim molt i potser els nostres oients no ho poden veure, però aquí sí que veiem ses cares i ses cares humanes i ens agrada moltíssim. Poder fer una entrevista així tant tu a tu encara que sigui ràdio. Com ho fa vostè per ser tan humana, doctora, per implicar-se tant en els casos? I això ve perquè només de veure-li la cara sabeu que és una persona superhumana i sabeu en els seus ulls la implicació que fa en les seves pacients.
Bé, jo sempre he dit, i és el que els dic als meus fills, que han de cercar una feina que els agradi, perquè la feina en el final estàs moltes hores i si disfrutes la teva feina, en general la fas bé. Llavors jo crec que es camarà la meva feina i per això pues, tenc aquest costat més humà. I també pues, aprofit per dir que han fet un documental, que no sé si n'heu parlat alguna vegada aquí, que se diu Sacar Pecho, Un viaje con el miedo, que vos recomano a tots que el vegeu. Es va estrenar en el Teatre Principal de Palma per setembre, vam fer també un visionat el cap de setmana passat en el Teatre Principal d'Inca i està nominat a diversos festivals de cine, inclús pareix que aniran a Goya. O sigui que vos recomano a tots que ho vegeu i el que compta és el viatge emocional de pacients que viuen un càncer de mama. I fer aquest documental, que en el final jo l'he vist a posteriori, perquè jo no gravava amb elles, també m'ha ajudat a entendre l'altra part de l'escriptori, perquè és el que deia Nana. En el final, o sigui, nosaltres tenim unes agendes molt grans, molta de gent, cadascuna necessita el seu temps, i a vegades pues, costa no? posar-te a la banda de l'altra, però és tan important tenir en compte aquesta part. O sigui, és tan important perquè elles se'n van molt millor, molt més tranquil·les a casa.
Darreres preguntes, però aquesta és molt important. És la unitat de mama de Son Espases un gran recurs, un avanç important per lluitar contra la malaltia? O avui en dia qualsevol hospital de les Illes es pot curar la pacient? Aquí tenim el testimoni d'aquestes dues pacients que han viscut a Son Espases. Vostè què n'opina?
Jo crec que tenim molt de sort a la sanitat espanyola i que qualsevol hospital avui en dia tenen grans unitats. A qualsevol hospital. De tots els hospitals hi ha comitès de tumors, feim molta feina conjunta, vull dir, mos derivam pacients entre nosaltres si pensam que se pot beneficiar millor d'un lloc a un altre. Per exemple, a Maria la vaig dur a una clínica, però quan vaig pensar que tenia un tractament que era millor a una altra banda, pues és molt fàcil traslladar els pacients i jo crec que tots els professionals són molt conscients d'això. Llavors jo crec que qualsevol opció és vàlida i que t'has de fiar del teu metge. Els metges han d'estudiar molt d'anys. La majoria de nosaltres som professionals bons, vull dir, qualsevol metge serà molt difícil trobar un professional dolent. Són gent molt implicada, que ens agrada molt la nostra feina i que hi dediquem moltíssimes hores. Llavors, qualsevol opció és molt bona.
Sadré, doctora, demà, Dia Mundial. Darrer missatge que volia donar en aquest programa, que ja dic que no és una qüestió d'un dia a l'any, és una feina tot l'any, però darrer missatge perquè s'altaveu del mitjan sempre quan és un Dia Mundial és més ampli.
La necessitat de continuar investigant i de que fer més inversió pública en investigació. Som un país que no té diners per investigar, utilitzes diners per altres coses i és molt important que investiguem i la necessitat pues, de continuar, no? Continuar perquè la investigació és futur i sense futur no hi ha res.
Doctor Antoni Perelló, coordinador de la Unitat de Mama de Son Espases, ho ha dit en Laura que la fa molt bé. Ha estat un plaer enorme tenir-la aquí avui en un altre pic. Ja és el segon pic que la puc entrevistar i sempre li demano el mateix. Quan li dic, per favor, protagonistes, testimonis, me diu, no passis pena, que t'enduré dones valentes que són un exemple i és el segon pic que ha complit molt bé. Maria i Anna, moltes gràcies a totes dues. Gràcies.
Gràcies.
Laura.
Gràcies, Carles.
Hem passat gust d'aquest programa.
Molt de gust hem passat. Com sempre deim, hi ha entrevistes que no has tocat la fibra.
Tot el nostre suport a les dones amb càncer de mama. Tornem la setmana que ve.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti. gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Thank you.